I són ara a les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades. L'Hospital de Sant Espases activa un pla davant la situació de pic de demanda de les darreres hores i ha anunciat que reprogramarà les cirurgies no urgents. En un comunicat, la gerència explica que s'alliberaran així llits per ingressos que requereixin d'atenció prioritària.
Entre d'altres coses, reforçaran el servei d'urgències i es manté el personal del pla d'hivern a les àrees més afectades per l'increment de demanda. També es manté obert l'Hospital Verge de la Salut i es revisarà l'activitat reprogramada de la pròxima setmana. Això després d'una nit que Alejandro Juan, del sindicat USAE, de tècnics d'infermeria, ha definit en un comunicat de terrorífica i penosa.
109 pacientes, de los cuales 69 siguen ingresados pendientes de una cama para subir y hasta que, claro, no empiecen a dar altas a media mañana, esos 69 pacientes que ya no serán 69, aumentarán. No sabemos a qué hora van a poder empezar a subir hacia las plantas de hospitalización.
La direcció de l'hospital ha dit que fa gestions per mantenir oberts els llits extres durant l'estiu i vincula el pic de demanda a l'augment d'ingressos de pacients amb patologies complexes que requereixen de més cures i d'ingressos més prolongats.
I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entregat un nou informe a l'Audiència Nacional sobre els contractes formalitzats pel govern amb empreses vinculades al cas Coldo. Al document hi apareixen nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos.
En les converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector de gestió qui en va tancar els detalls. Per a l'actual presidenta del Congrés, això demostra que es va actuar bé i amb criteris tècnics, mentre que el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, l'acusa d'haver estat la porta d'entrada de la presumpta trama corrupta a les Balears.
El informe confirma que ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre exclusivamente desde los criterios técnicos, desde los técnicos del servicio de salud.
Después de todas sus mentiras, saben finalmente la verdad. Los primeros contactos de Coldo varen ser en la mateixa Armengol.
I just en aquesta hora està previst que obri les portes l'Oficina Social d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, situada al carrer de Joan Maragall, però allà des de fa hores centenars de persones hi fan cua. Són migrants que han de tramitar la documentació necessària per acollir-se a la regulació extraordinària. Connectem en directe. Caterina Bain, bon dia. Hi ha molta gent.
Efectivament, doncs podem dir que està estibat de persones en aquesta hora. Fan cua des d'aquesta mateixa matinada. Molt fixau-vos, ja us ho hem contat, han dormit aquí mateix a les escales d'accés a les oficines, en aquest accés soterrat, i hem vist, de fet, mantes també que viures per passar aquestes llargues hores. Després heu de pensar que s'hi juguen molt, moltíssim, a aconseguir l'informe de vulnerabilitat esclau per totes aquelles persones que no disposen d'un contracte oficial de feina. Ara mateix us puc explicar que arriben les cues fins a pràcticament l'edifici de GES. El cert és que les cues avancen molt a poc, escoltem algun d'ells.
¿Por qué no facilitan un poco mejor? Porque mañana nosotros, mañana podría este tener un hijo mallorquín, o la mañana este tiene una niño, niña mallorquina y juega con el otro mallorquino que otro.
Esto ayuda a la economía de España, pero lo que no ayuda es las personas que perjudican al país. Las personas que vienen solamente por las ayudas.
Precisament per pal·liar aquesta llarga espera, fa uns minuts un tècnic de serveis socials ha sortit aquí a l'exterior i ha informat a tota la gent reunida que avui mateix els donaran un número d'espera, una cita, vaja, i de fet ha pronosticat que esperen que avui atendran finalment unes 300 persones.
Gràcies, Caterina. Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el dia.
Més informació a ib3notícies.com.
ib3 anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquesta jornada de divendres amb 15 graus de temperatura en aquest moments. Un divendres de sol, malgrat que a primeres hores del matí hem tingut alguns episodis de boira, sobretot a nivell de la mà. Temperatures que continuaran pujant, i atenció, perquè avui els valors màxims es mouran entre els 22 i els 26 graus. Després del primer dia d'habilitació telemàtica per començar amb els tràmits de regularització de les persones migrants, poden dir que la imatge de la jornada varen ser les llargues cues que es varen produir als diferents llocs on es podia començar en totes les sol·licituds. Esperes de fins a més de 3 hores per aconseguir un certificat de vulnerabilitat. Hem escoltat ara els nostres companys dels serveis informatius fent una primera fotografia del que suposa aquesta jornada d'avui, i com veiem és pràcticament molt semblant a la d'ahir. El document imprescindible, el certificat, com deien, de vulnerabilitat per així poder tramitar tot aquest procés. Molta gent havia estat des de primeres hores del matí esperant a l'oficina de l'Ajuntament de Palma per demanar la documentació i poder començar amb tot el procés. Alguns parlaven de l'excés de burocràcia que suposa reunir tota aquesta documentació. Ho escoltam.
Ha sido sorpresa para todos porque ya teníamos adelantado ciertos documentos que ya sabíamos, y este documento, como es nuevo para todos, entonces por eso se debe la fila, ¿no? Porque no todos lo tenemos.
Des del consistori confirmen que durant la jornada d'ahir van arribar a atendre aproximadament a més de 300 persones. El problema radica que alguns jocs no es disposa d'espai físic per poder donar tota aquesta informació. Bon dia, Joana.
Així és, Marta, i l'exemple el tenim ben a prop. Formentera va començar ahir aquest primer dia de regularització administrativa de persones migrants sense cap lloc físic on es pogués donar la informació a tota l'illa. Des del Consell de Formentera expliquen que el govern central encara no els ha donat indicacions per saber com procedir, ni tampoc per habilitar algun espai per fer-ho. A més, l'única oficina de correus on es podrà fer aquesta gestió a les Pitiuses a partir de dilluns es troba a Eivissa. Això vol dir que els residents de Formentera, Marta, hauran de traslladar-se per poder fer aquest tipus de tràmits.
Una jornada en què no deixen de banda la darrera hora del cas Coldo. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha entregat un nou informe a l'Audiència Nacional sobre els contractes formalitzats pel govern, empreses vinculades a la trama. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. En aquest document en concret hi consten nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu balear, i Coldo García, assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. En aquestes converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector general qui va concretar-ne els detalls. Armengol explica que aquest argument demostra que va actuar de manera procedent i en criteris tècnics, mentre que el PP l'acusa d'haver estat el portal d'accés de la presumpta trama corrupta a les Balears. Serà un dels temes que abordarem precisament avui a la nostra tertúlia.
I en el punt de mira, de nou, les urgències de Son Espases perquè tornen a registrar, Joana, xifres de saturació.
Sí, la darrera jornada és ahir, amb 145 pacients a urgències, i d'aquests 52 pendents d'ingrés, segons dades actualitzades per l'IBE Salut. El sindicat USAE alerta que la situació continua sent bastant crítica en aquest moment i adverteix de la gran pressió assistencial que s'ha viscut les darreres hores a l'hospital de referència, i com a possibles causes d'aquesta saturació apunten a la falta d'espai i també a problemes de gestió com a factors principals.
9 i quasi 9 minuts, moment per la reflexió. Per on passa la frase del dia d'avui?
I de la frase d'avui és de Hacking Bay, que va dir així: en aquesta societat el verdader robatori és més perillós que anar a robar un banc.
¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió.
La cosa va de robatoris, idò.
Així és, la frase ja mos ha vengut bé per poder comentar-vos que un dels majordoms del Palau de l'Elisi l'ha condemnat al Tribunal de París a un any de presó per haver robat part de la vaixella oficial de la presidència francesa. Els fets varen ocórrer entre els anys 2023 i 2025, quan l'acusat, encarregat de preparar les taules a recepcions oficials, va aprofitar el seu accés per sostreure desenes de peces de porcellana considerades patrimoni nacionals. Segons la sentència, el condemnat no ingressarà a la presó, sinó que complirà la pena sota arrest domiciliari amb un braçalet electrònic, ja que no tenia antecedents, i a més, haurà de pagar una multa de 10.000 euros. La vaixella robada pertany a la prestigiosa manufactura de Sèvres i el seu valor s'estima en més de 300.000 euros. La major part de les peces, però, ja han estat recuperades, han dit des de París. El majordom va justificar els robatoris per problemes econòmics i va arribar a vendre algun d'aquests objectes a través d'internet amb l'ajuda de la seva parella, un antiquari, a qui també han condemnat per complicitat, igual que el col·leccionista que havia comprat part d'aquesta porcellana. El tribunal ha destacat la gravetat del cas no només pel valor econòmic dels objectes, sinó també per la ruptura de confiança en la institució presidencial. Els implicats han reconegut els fets i, tot i que han negat haver organitzat una xarxa criminal, el robatori sí que és una evidència. El cas ha posat de relleu les llacunes en el control del patrimoni dins d'un dels espais més protegits de l'estat francès. Recordem quan també varen robar aquelles joies del Museu del Louvre. Per tant, què està passant a França? Sense protecció dels patrimonis.
Que és que li va de les mans, sincerament.
Que tenen les mans molt llargues,
no, francesos. Primer, que tenen tant que no saben què tenen. I segona, que no ho tenen especialment protegit. Clar.
Molt viu, aquest majordom, perquè ara just estava curiosetjant el preu d'una vaixella i un petit joc de cafè pot arribar a valer entre 5.000, 6.000 euros i parlant només de 6 tassetes petites. O sigui que hi va dir, mira, aquí podrà fer s'agost, no ho notaran.
Però no va calcular bé, tampoc.
No, volia demanar perquè són les tasses on normalment feis el cafè.
Exacte.
5.000, 6.000.
No, mira, jo, en realitat, allò que te volia demanar era si sabies la coreografia de la cançó que has triat per il·lustrar aquesta cançó.
Més o manco, sí.
Més o manco, val. La voldria reproduir ara.
Pens que, com diu una Marta Garau, s'hora de magazín són les 11.
D'acord, i de les 11 tornen a parlar d'aquest tema.
Sí, sí.
I de podrem fer la reproducció de la coreografia.
Ni tan sol la tassa fas.
Bé, Paco, per favor, ho volen fer les 9? Ho farem a les 9. Qui són jo per llevar-me aquesta alegria? Vinga, per favor, vull un plano general. Que te jaume, estimada, perquè si jo he de fer ridícul, l'han de fer tot plegats. Aquí, a IB3 Ràdio i Televisió. Que soni! Com va?
Per als oients de ràdio, els meus companys estan reproduint fidelment aquesta coreografia.
Se nota que jo fa
d'una cançó
que no
popular. Exactament, una cançó que tantes vegades hem escoltat els que tenim infants. Sens dubte que se t'arriba a ficar en el cap i no te la pots treure. És
perquè, bé, és que ara ja me veig obligat a fer aquesta pregunta. Vols que sou més, plato hondo o cucharón?
Plato hondo, sempre.
Sempre.
Sí, sí.
Ja analitzarem en la Susana Iborra què vol dir aquesta resposta.
He de dir una cosa, com que m'acuseu sempre de que sóc la dona dels spoilers, o la lata dels spoilers, faré una esca, però sense fer spoiler, perquè tu dius que aquesta cançó ara la tindran tot el dia en el cap.
Sí, sí, però avui... ferren, és com el Cantajuegos.
Però, sí.
És que és de Cantajuegos.
És de Cantajuegos,
és aquesta,
això.
De...
Sí. Però si avui hi ha una cançó que farem que tothom canti a les totes, que és aquesta, la de Soy una taza, soy un tenedor, n'hi ha una altra que a partir de les 11 també farem que la gent estigui tot el dia cantant.
M'acompanyaran tot el cap de setmana. Perquè
no diran quines, perquè mos escoltin a les 11.
I, població de Balears, vos prometem que a les 11 mos sabran la coreografia, perquè jo no sabia que havien de ballar.
Jo no sabia que
me miraré el vídeo. Això és tetera,
això
crec.
Això és tetera. Tassa, és evident.
Tassa, clar, és un tot.
No t'ho noto que és divendres, mos encanta.
Divendres
fa bastendres.
Sempre.
I se nota l'ambient, per això vos acompanyaran fins les 12, a través de la ràdio, a través de la televisió, moltes propostes, notícies, actualitat i moltes coses que compartirem amb els nostres oients i espectadors i en la bona companyia de Facu Tenagre, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Nas Barnissú, Yolanda Ruiz i Liam Brennan a la producció. Començam això que ens agrada dir tant, el cap de setmana.
Y cuando en la pizarra saliste el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
Són les 9 i 15 minuts. Comença la nostra tertúlia. Avui amb el missè Eduardo Luna. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I les periodistes Serena Pipó. Bon dia.
Hola, buenos días.
Angie Galvin. Bon dia.
Bon dia.
Repassa l'actualitat, que avui tornem a posar el focus a l'inici del procés de regularització de migrants. Com sabeu, ahir ja era el primer dia que se podia començar a fer de forma telemàtica, a partir de dilluns de forma presencial, i la imatge del dia, de la jornada, i la que sembla es repeteix al llarg del dia d'avui són aquestes llargues cues. Des del consistori afirmen que varen atendre, em refereixo a l'Ajuntament de Palma, més de 300 persones. I abordaven també la problemàtica d'alguns llocs on no se disposa d'espai físic encara per poder accedir a aquesta informació, com és Formentera. Les persones de Formentera hauran de traslladar-se a l'illa d'Eivissa per poder iniciar tota aquesta burocràcia i tots aquests tràmits. De moment, la imatge del dia és aquesta saturació i la incertesa davant el que podria passar i, sobretot, si se poden arribar a cobrir totes aquestes peticions. Començam aquesta tertúlia per saludar el president de la FELIP, les entitats de veïnats, la Federació de les Entitats de Veïnats, que és Jaume Ferriol, que ja ens escolta. Senyor Ferriol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació després d'aquestes primeres 24 hores en les que denuncien molt de portaveus aquestes llargues cues, no? Aquesta manca de personal, per una altra banda? Com descriuria el que està passant en aquests darrers, pràcticament darreres dues jornades?
Bé, jo no diria que fos una manca de personal, sinó que ha hagut un col·lapse de tanta gent que s'ha acostat en els ajuntaments, en el servei social dels ajuntaments, per demanar informació, cercar ja certificats que encara no se sap si se necessiten o no, i hi ha hagut aquest col·lapse que veiem amb aquestes coles, no de tanta magnitud com a Palma, però sí que ha hagut aquest col·lapse a pràcticament tots els municipis de les nostres illes.
Ahir varen tenir oportunitat, per exemple, de parlar amb representants del sindicat Comissions Obreres, no? I sí que ells sí que al·legaven aquesta manca de personal per part de funcionaris, la dificultat de places a l'hora de cobrir, sobretot se referien a Palma. Creu que hi ha encara un poc de desinformació respecte a aquest document en concret, el que vostè just ara feia referència, no? El certificat de vulnerabilitat.
Sí, efectivament. És que, de fet, l'única informació que tenim els ajuntaments, les associacions i els ciutadans, l'únic document és el que se va publicar en el BOE. No tenim altra cosa. Clar, una vegada llegit això, hi ha tres requisits que han de complir. Un dels tres requisits, un dels quals és el certificat de vulnerabilitat. Clar, si nosaltres ens vàrem enterar d'aquest certificat, quan se va publicar en el BOE? És a dir, fa dos dies. Si aquí hagués hagut una previsió que se necessitava aquest document, una sèrie de reunions que haguessin pogut preparar això, Pentura s'hagués pogut de qualque manera preparar els ajuntaments per això, però ens varen trobar amb això, i clar, s'ha corregut la veu entre els immigrants que aquest document és més fàcil d'aconseguir per ells, no pels ajuntaments, però per ells, és més fàcil d'aconseguir, i amb aquest ja serveix, que han fet? Tots s'han anat a cercar aquest document, sense demanar hora, en la majoria de vegades, com veiem amb aquestes coles, i col·lapsant els serveis socials. I això el que ha fet, d'aquí aquesta, ja no dic aquesta manca de personal, perquè el personal de serveis socials està dimensionat pel dia a dia. Això el que ha fet ha estat que la gent del dia a dia no ha pogut accedir als serveis socials i, pentura, qualque ciutadà dels nostres pobles s'ha quedat desatengut, en aquest cas, en el cas d'ahir. Esperen que avui no passi el mateix, que apareix això, pel bo que me diuen, hi torna a coles a bastant de puestos, esperen que això en poc dia se pugui regularitzar.
Com hagués canviat l'estampa si vostès haguessin tingut aquesta informació, no? La del certificat de vulnerabilitat, de quina manera hagués pogut ser aquesta organització?
Va bé, no poden dir el que hagués passat, però puc dir un exemple, que és l'exemple de Catalunya. Catalunya, mos hem enterat que fa més de dos mesos que està tenint reunions delegació de govern, conselleria de serveis socials i ajuntaments per preparar això. Inclús han tingut formació els funcionaris de serveis socials. Perquè aquí no s'ha fet. Ja pentura que hagués estat una manera d'evitar aquestes coses. El manco està més ben informats. Si Catalunya va fet, des d'aquí també s'hagués pogut fer. Per tant, com dic, la queixa que tenim nosaltres és aquesta falta d'informació per part del govern central, que no tenim ajuntaments ni absolutament ningú.
Jo sé que és mal de preveure, perquè just ens trobam a les portes, a l'inici d'aquest procés de regularització, però no hi ha tant de temps per davant. Parlant pràcticament de setmanes, no? És un temps limitat fins al mes de juny. Amb aquesta situació, vostè creu que donarà temps a cobrir totes les sol·licituds? Sé que és mal de preveure hores d'ara, però li faig la pregunta.
Jo crec que se donarà temps, però se faran les coses, posar-me entre còmetes, que tothom m'entengui malament. Què vull dir amb això? Quan nosaltres hem de fer un certificat de vulnerabilitat, els serveis socials miren que realment sigui vulnerable. Hi ha una sèrie de documentació que ha de mirar, inclús se fa qualque visita en el domicili, aquí on viu la gent, per demostrar realment que és una persona vulnerable. Si ara mos arriben mils de sol·licituds que han de resoldre en tan poc temps, si se resolen positivament, com se fa això? És que si tu pots fer un certificat de què necessites un dia, mig dia, com em pots resoldre mils en dos mesos? És que no pots. Pots te dir que si se comencen a fer, o si se dona una instrucció, que no la tenim, si se dona una instrucció des de delegació de govern, des de qui bon sigui, diguent, el certificat de vulnerabilitat, aquests han de dur això, això i això. Ja no serà tan complet com els que feim cada dia, perquè hem de pensar que aquests certificats en feim cada dia de certificat d'aquests pels ciutadans que venen en els serveis socials. Però, com he dit, hi ha un procediment i si han de seguir aquest procediment, difícilment s'acompliran la necessitat de tota aquesta gent que ve.
Una darrera qüestió, sobretot per a aquelles persones que mos puguin estar escoltant i que encara manifestin alguns dubtes, no?, sobre l'inici d'aquest procés, que li agradaria traslladar, no?, de cara a la població, que just ara se trobi, no?, en l'inici d'aquests tràmits, sobretot per evitar més embossos, per evitar més cues. Quin missatge li agradaria traslladar?
Que a part del certificat de vulnerabilitat, que el que ha fet tothom és anar a demanar informació als ajuntaments, hi ha altres papers que són vàlids per a aquesta regularització, com per exemple l'arraigo familiar o tenir un contracte de feina. Per tant, si tu ja compleixes un dels altres requisits, no vais a cercar el certificat de vulnerabilitat, perquè no el necessites. Per tant, abans que se miri bé, tot això. I després, això, ara estem xerrant de la primera passa que han estat els ajuntaments, després tota aquesta gent se n'anirà a estrangeria, que ja d'estrangeria ja s'ha queixat d'escolatge que tindran allà.
Exacte.
Que serà una segona fase. I ja, de totes maneres, se poden preparar perquè ja veuen, ja poden veure el que està passant als ajuntaments o el que passarà després a estrangeria.
I és aquesta la situació o la fotografia, no?, del dia d'aquesta segona jornada. Agraïm a Jaume Ferriol, president de la FELIP, per aquestes declaracions. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, perdona'm, molt bo.
El senyor Ferriol feia referència a estrangeria. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de parlar al llarg del dia d'ahir i denunciaven sobretot aquesta manca de personal a la que feia jo referència just a l'inici d'aquesta conversa. També tenim el problema que aquí a les Balears hi ha places de molt difícil cobertura per una qüestió de preu de l'habitatge, etc. Tenim aquestes dues visions i pràcticament ni tan sols dues jornades d'ençà que va començar. I la pregunta és si se podrà arribar a temps. De moment és mal de saber, però parlem d'un temps limitat. I també m'agradaria demanar-vos sobre la bretxa digital que suposa tot això i com deixa fora, no?, un perfil de la societat que a vegades no té accés en aquesta part telemàtica. Hem dit que gran part de les sol·licituds se faran de manera telemàtica, però i si la gent no té accés? Comença per tu, Angie.
Bé, jo crec que és fruit de la manca d'organització i de previsió. Era bastant evident, me'n recorda quan van arribar els fons europeus, que els mateixos funcionaris deien que estem gestionant una barbaritat de diners i no tenim ni la formació ni el personal suficient per gestionar tots aquests diners que ens arriben per part d'Europa. El que no voldria seria que sembli que els immigrants que es volen regularitzar estan col·lapsant els serveis públics, perquè realment és una mala gestió. O sigui, perquè ells també, si el govern ha aprovat una reglamentació que permet la seva regularització, està aplicada en el BOE, tenen dret a fer servir els serveis públics per regularitzar-se. Quin és el problema? Que no hi ha hagut una previsió suficient i que això està col·lapsant a l'Ajuntament de Palma. L'IR.es van xerrar amb els treballadors de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania Social i mos comentaven que eren dues persones per atendre els processos ordinaris i aquest que és extraordinari. Vull dir, és que és impossible que dues persones, és que ni tan sols quatre o cinc, podrien gestionar tot això.
Fixa't que just deia el president de la FELIP, si haguessin sabut res uns dies abans que se necessitava aquest document, els tràmits, Helena, s'haguessin desenvolupat d'una altra manera. Aquí sí que podem parlar de manca de previsió. Si feien la comparativa en Catalunya, com feia el senyor Ferriol, l'escenari és totalment diferent. Yeah. No s'ha format els funcionaris.
No, a mi lo que me ha llamado la atención es que en Cataluña sí que se ha hecho.
Claro.
O sea, Y volvemos a lo de siempre, o sea, el gobierno central favorece a aquellas comunidades de las que depende su voto y su estancia en el poder, una vez más. O sea, que esto sí que es escandaloso. Y luego es verdad, la falta de previsión, o sea, pero es que viene siendo habitual. O sea, cuando aquí se transfirieron las competencias de costas, ocurrió lo mismo. O sea, las dejaron, pero sin prever que necesitarían personal, ni dinero, sobre todo eso. Entonces, es una muestra más del gobierno central que, bueno, yo quiero, pues creo pensar, o sea, que al final lo hace intencionadamente para provocar un caos, una inseguridad, un desconcierto de los ciudadanos que se ven ante esta situación, y ya no los que tienen posibilidades, sino los ordinarios, los que van normalmente, los ciudadanos de aquí, que no pueden, ante este colapso, atender sus peticiones, sus necesidades.
Sabem que hi ha una part important de tot això, que és lluitar contra l'economia submergida, no? Com podrà ajudar a regularitzar tots aquests papers, recordant també que no és la primera regularització que es fa, la darrera fa 20 anys, que és part d'un procés, però està generant molta controvèrsia entre les comunitats governades per el Partit Popular. Sabem que la nostra vol recórrer aquesta mesura, altres comunitats també. Quin recorregut podria tenir judicialmente?
Bueno, pues podría tener recorrido porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado varias veces en lo que tenía que ver con materia de extranjería, diciendo que primero tiene que haber seguridad jurídica, que no se puede ir contra elementos fundamentales normativos que vienen de Europa, que esto hay que hacerlo con cierta previsión y que los requisitos tienen que ser iguales para otras personas que se han regularizado en otros momentos, y que no puede atentar contra un principio de igualdad básico, que es que no se le puede poner el trámite más fácil a alguien que está de manera irregular que a alguien que ha venido de forma regular y que tiene que pasar un procedimiento muy concreto, ¿no? Entonces, el Supremo, cuando se ha tenido que pronunciar, ha sido bastante contundente. Aquí estoy con Elena, o sea, una falta de previsión absoluta, pero una falta de previsión teledirigida, o sea, a las comunidades que no interesaba darles los datos básicos de ni siquiera de qué tipo de documentación iba a hacer falta, porque hubiera bastado, y lo ha dicho perfectamente.
¿Pero creéis que en realidad puede haber una intención
absolutamente,
que
claro,
se vuelve a regularizar sí, simplemente a los migrantes? Se me escapa que, no sé, creéis que això, no sé, algú s'ha votat alguna passa en concret? O sigui, no, jo encara no acabo d'entendre per què no ha arribat aquesta informació a la nostra comunitat.
O se han saltado algún paso, o es una chapuza tremenda desde el principio, porque no tener ni siquiera claro el día antes cuál era la documentación que le íbamos a solicitar a estas personas para regularizarla, hombre, si eso no lo haces aposta, pues es de una ignorancia supina, casi no sé qué es peor, casi prefiero que lo hagan aposta que me digan que eres tan ignorante que no sabes ni qué documentación vas a pedir, porque había especialistas en extranjería, y esto os lo prometo porque yo tuve una reunión con uno el día antes por otro tema, y comentándole esto, oye, mañana, no tengo ni idea, dices que hemos estado mirando y no sabemos qué van a pedirles, ni si va a haber antecedentes, si no va a haber antecedentes, cómo van a comprovarlo, nada.
Sent una mesura del govern central, tampoc tindria sentit en posar-hi impediments.
Jo és que crec que el principal perjudicat és el govern central perquè dona una mala imatge. De fet, si el que se vol és regularitzar aquestes persones, si el govern central està tan preocupat pels discursos d'odi, de xenofòbia i de més, jo crec que aquestes imatges dels migrants col·lapsant els serveis públics el que fa és reforçar aquesta imatge de que la gent de fora fa servir a serveis públics i que jo, que som mallorquí de tota sa vida, no puc anar en els serveis d'acord a fer servir aquests serveis públics perquè els immigrants estan ocupant aquest servei. Jo crec que hi ha una frase que és no atribuyamos a la maldad lo que suele ser ignorancia. Vull dir,
crec que normalment
la gent no és mala, sinó que és curta.
I el col·lapso, ¿d'on va? Primero al municipio.
Claro.
Luego ya rebotará a extranjería, que depende del gobierno central, pero
cuando
el primer...
extranjería, verás, porque extranjería está bajo mínimos, al menos en Baleares está bajo mínimos y con una previsión de que haya menos funcionarios todavía.
Así, la pregunta, delegación del gobierno, que hable.
Ya ha hablado y que lo que dijo fue casi casi para que suba el pan, que era que el gobierno destinase el dinero a otras cosas distintas y que las pusiera aquí, ¿no? Que esto fue lo que dijo el secretario el otro día en una rueda de prensa. Entonces, casi mejor que no hable. Ah, mira, aquí sí te compro lo de la ignorancia con lo de la mano.
Són quasi les 9:30. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa. Fem una petita pausa publicitària per televisió i tornem tot d'una repassant l'actualitat d'aquest divendres.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Aunque usted no se lo crea, la noticia del día no son los nuevos mensajes de la expresidenta, la señora Armengol. Al informe trémulo aportado por la UCO, en la causa abierta por corrupción política y que investiga, que deja la puerta a seguir investigando la Audiencia Nacional. No son los 4 millones evaporados de las mascarillas fake, que suben a 5 según el informe, que se compraron mientras nos presidía, sin CIF y sin factura. Ahora además son las PCRs ilegales que salían del esfuerzo de los impuestos de los ciudadanos de Baleares. No son los casi 11 millones del total del dinero público de la trama de socialista a socialista y que se han ido publicando en las piezas. No es que haya comparecido como testiga de sí misma. No es el abuso de que le hayan permitido esconderse por carta. Tampoco que ella lo haya solicitado. La noticia del día podría ser lo extraño de que te cite el Supremo a juicio para un asunto que está todavía investigándose. Eso dice hoy la UCO. La noticia no son sus mentiras diciendo que no conocía a Koldo, que olvidara en el Senado el cariño que se transcribía, que haya vuelto a mentir hoy con el señor Aldama, que entraba con su coche hasta la cocina del consolat. Tampoco la noticia es que el juez preguntara a la fiscalía si la procesaba por falso testimonio, por mentir en sede parlamentaria, y mucho menos lo que se publica hoy mismo. No es que hoy la UCO hable de intimidad relevante entre los miembros de la trama. Lo único noticiable es leer sus mentiras y sentir una vergüenza ajena profunda. Triste, sin pedir perdón y sin despedirse. Y ya el lunes, siempre en el abuso. Paz.
Daqui eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua.
Són les 9 i 32 minuts. Just el nostre col·laborador, la part de ràdio del programa, parlava, no?, d'aquesta darrera hora del cas Koldo. És complicat seguir la trama, fins i tot a vegades per als periodistes, no?, perquè cada vegada s'amplien nous capítols, la trama se va ampliant i és veritat que cada vegada tenim nous arguments per al debat. Aquest darrer tot es centra, podríem dir, en un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Aquest informe ha estat entregat a l'Audiència Nacional i versa sobre els contractes formalitzats pel govern a empreses vinculades al cas Koldo. Què conté el document? Hi ha nous missatges, en aquest cas entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Koldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. El contingut dels missatges podria ser determinant, sobretot, per poder aportar un poc de llum sobre l'inici d'aquesta trama, sobre les arrels. Eduardo, quin és el contingut dels missatges? Perquè tu, a micro tancat, me deies, el contingut és o.
Eso lo puro, eso lo puro. O sea, hay mensajes en los que, bueno, primero dejan clarísimo que Francina Armengol mintió en la comisión y mintió ante el Tribunal Supremo, porque decía que no había gestionado ningún tipo de contacto para compra de mascarillas, y en los propios mensajes ya se le ve preguntando a Koldo si sabe algo por el tema de mascarillas. Esto desde el inicio, ya que es bastante grave, pero es que más grave todavía es que queda demostrado, al menos para la UCO, que Francina lo que hace es pasarle documentación a Koldo para que se pueda intermediar en otro contrato distinto que es el de las PCRs del aeropuerto. Entonces, para mí estos mensajes lo que determinan es clarísimamente esa facilitación que estaba haciendo el propio gobierno de las Islas Baleares a la trama, cuando ya sabían que era una trama, cuando ya sabían que había un conseguidor, que había un empresario y que había un ministro, porque esto lo dejan clarísimo los mensajes, con el objetivo de meterse dinero en el bolsillo, no. Mira, pues esto lo voy a decir. No creo que el objetivo fuese que ni Francina, ni Palomino y compañía se metieran dinero en el bolsillo, sino tener acceso a, vamos a decirlo, vía directa con el ministro Ábalos, que es lo que consiguieron. A través de Koldo, facilitándole los negocios con Aldama, consiguieron tener vía directa con el ministro. Y de eso se desprende de las 191 páginas que tiene el informe y de los cientos de mensajes que hay. Y luego también, otra mentira supina fue lo que dijo Francina de no conozco a Aldama, nunca me he reunido con él. Mentira, porque hay un mensaje en el cual se citan para comer en Palma en un reservado, y en otro mensaje donde se le pasa la matrícula del coche a Aldama pues para que le den entrada al consolat. O sea que, como decía, oro puro, oro puro.
Principals repercussions d'aquesta novetat, dels detalls del nou informe de la UCO. Elena, començar per tu també.
Bueno, a ver, ¿quién fue el contacto para que esta trama entrara en Baleares? Ha quedado clarísimamente que fue Armengol. O sea, ella dice que no hizo nada, que, claro, evidentemente todo el mundo sabe que la letra pequeña de los contratos no las hace el político, el jefe. O sea, se encargan los técnicos, pero alguien dio la orden y fue ella. Ella fue la que contactó, la que tenía el contacto con Koldo, la que dijo que no conocía al empresario y lo recibió, se reunió con él, ella, y gestionó. Ella gestionó. Sí, es que se ve clarísimamente en todos los mensajes y todo esto. O sea, que ha demostrado que lo que dice, ¿verdad?, que ha mentido, no solo a la prensa, sino lo más grave, a la Comisión de Investigación del Senado, ante el Tribunal Supremo, cuando tiene la obligación de decir la verdad. Y eso incurre en un falso testimonio.
¿Podría cambiar el escenario, Angie?
Bueno, ella ara està com a testimoni, ella no està imputada pel cas. Bueno, tenint aquí un missatge, em fa una mica de cosa contestar-te aquesta pregunta, però crec que per passar de testimoni a imputat és un altre procediment i que tu no pots entrar en un tribunal, o sigui, no pots prestar declaració com a testimoni en un judici i imputar-te per aquestes declaracions. Me pots corregir si vaig...
No, és correcte.
Ah, vale, si vaig equivocada, vale, m'alegro d'haver encertat. Bé, jo crec que els missatges... No, crec que no hi ha molta informació nova, vull dir, crec que això ja... pràcticament se sabia, vull dir que era una mica Vox Populi. Penso que clar, aquest missatge el que fa és una situació d'emergència i tu el que fas és derivar en el servei de salut perquè el que necessites són mascaretes. Que les mascaretes es van estafar amb aquestes mascaretes perquè eren de baixa qualitat i que les van deixar morir en un magatzem i que es van deixar 3 i pico milions d'euros per no res, això és evident. Vull dir, crec que l'estafa és una cosa que és bastant evident. La pregunta és, quin és el paper que va jugar Francina Armengol en aquesta estafa a la ciutadania de les Illes Balears? Derivar a Palomino, que era l'antic gerent del servei de salut, crec que és el procediment normal. Vull dir, és que si tu necessites mascaretes i les has de gestionar, no les gestionarà el polític, l'ha de gestionar el gestor del servei de salut. Però és que en justícia no només és des d'un punt de vista ètic si creus que la persona ha actuat bé o malament, sinó que ha d'haver-hi indicis i proves per jutjar aquesta persona i per condemnar-la. I fins ara, amb el que tenim, no tenim una prova i me pot rebatre els meus companys si no estan d'acord amb jo, no tenim una prova que digui que ella era conscient que això era una estafa o que ella s'ha lucrat.
Sí que l'hai.
No,
lucrarse no, però eso no quiere decir... No, vamos a ver, la malversación de caudal público no requiere que te lucres del dinero, ¿eh? Es utilizar el dinero de una manera incorrecta o de una manera distinta para lo que está destinado el dinero. Ellos sabían que esto era un bluff desde el minuto uno, antes de que las mascarillas saliesen de China. Porque a partir de ahí ya hay mensajes en los que se le dicen, oye, ¿tienes el manifiesto del avión? Y contestan, sí, toma el manifiesto. Y cuando se ve que en el manifiesto pone en inglés material no medicalizable, le dicen, oye, cuidado que esto no es lo que hemos pedido. ¿Qué etiqueta le ponemos? Y empiezan a discutir sobre qué etiqueta le pueden poner a la contratación por urgencia para que cuele. Oye, ¿le podemos llamar FFP2? Se dice no. ¿Le podemos llamar KN95? No. ¿Y si las llamamos de uso civil o las podemos llamar de uso no de uso clínico? Empiezan a utilizar este tipo de etiquetas.
Pero es verdad que en aquella época había mucha discusión sobre cómo etiquetar a las mascarillas. De hecho, hubo cambios en las catalogaciones de las mascarillas. Y si tú sabes que es una estafa, ¿para qué pides tu propio servicio de salud una comprobación de la calidad de esas mascarillas?
No piden, eso no es verdad. Es que eso no se pide. Ellos, No. Eso no lo hace el IBESalud. Lo hace el INS. Lo hace el INS. Lo hace a nivel nacional. No. Según el informe de la UCO, no es Baleares que lo pide. El informe de la UCO, lo único que refleja, la única actuación de Baleares que refleja en el tema de la reclamación es cuando entra el PP. Y es el informe firmado por Javier Ureña, porque es la última página del informe. Pero no dice nada de que el gobierno de Armengol reclamase absolutamente nada. Al contrario, cuando ya sabían que las mascarillas no eran las que habían pedido, se emite el certificado diciendo está todo ok. Y a partir de ahí se abre la contratación a todo lo demás, única y exclusivamente para tener acceso al ministro. Se favorece a Koldo y Aldama para que Armengol pueda tener acceso al ministro. Y vamos, yo me cuesta mucho creer, y estoy contigo, en que la contratación se hace con directores generales, evidentemente, pero me cuesta muchísimo creer que no esté informada la presidenta de este tipo de actuaciones cuando es ella la correa de transmisión.
Y luego otra cosa, o sea... Yo creo que también se sabía desde un principio que era una estafa, o se quedó demostrado sí. A los pocos. ¿Qué hicieron? ¿Taparlo? Sí, es que hasta cuando ganó las elecciones la presidenta Provence, fue cuando reclamaron de que les devolvieran el dinero. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Yo no he oído ninguna vez, perdón, nos equivocamos, no ha reconocido nada. Lo único que ha hecho es negar, esconderse como un avestruz y ya está, y tirar para adelante, y negar, y falso testimonio, y punto, se acabó.
En cuanto a lo que decías de la imputación, no, evidentemente por la causa del Supremo, pero esto lo comentamos aquí, Marta, o sea, nosotros dijimos aquí, oye, cuidado, que aquí no se está juzgando nada del tema mascarillas, por eso está como testigo ahí. Uh-huh. Esto es instrucción central 2 de instrucción de la Audiencia Nacional. Esto es otro mundo distinto, y aquí puede pasar... pues que efectivamente el juez considere que la tiene que aceptar con todas las garantías como investigado para que se pueda defender y para que no puedan, si quieren, no contestar.
Que eso requiere esto de un proceso.
Claro, esto todavía nos falta tiempo para verlo. Pero bueno, ya te digo que aquí hay 4 o 5 nombres del informe que van directitos.
Que vol dir que podria allargar-se moltíssim en el temps.
Sí.
Si cada vegada es va ramificant, això pot dir, anava a dir mesos, però qui sap si són anys.
Sí, y además la UCO ya lo dice en el propio informe, dice que esto es un informe preliminar porque incautaron en Baleares muchísima documentación que no hacen referencia a otras contrataciones que tienen que ir analizando y a otros mensajes que seguirán investigando, seguirán analizando y si aflora algo lo comunicarán al juzgado. O sea, todavía aquí hay, según la UCO, parece que hay piedra que picar.
Jo, perquè ara m'estava mirant això perquè vaig escriure en aquest moment i ja volia comprovar. O sigui, va ser el Centro Nacional de Medios de Protección qui va acreditar que les mascaretes no complien amb les catalogació de FFP2, que és aquestes mascaretes. Jo tenia redactat que era el govern balear. Ho miraré. Jo tenia aquesta informació, que és el govern balear que va demanar aquest anàlisi. El que sí que va fer malament el govern balear va ser que l'Ipsalud va emetre un certificat de conformitat, tot i que sabia, perquè ell mateix ho havia demanat a Madrid, que no era FFP2.
No sé si fue instancias de Baleares o no.
Fue instancias de Baleares, pero aún sabiendo que, o sea, yo mismo pido el informe, Madrid me dice que no cumple.
Pero es Madrid la que dice, esto no cumple.
No cumple. Jo, aún así, emito un certificado de conformidad. Que, de fet, aquest va ser l'argument que va esgrimir el govern balear actual per dir que era molt difícil que prosperés la via judicial que ja estava iniciada anteriorment i van tirar el procediment i van començar un de nou fa un temps perquè el mateix Ipsalud va dir estic conforme amb el pedit, amb el paquet que ha rebut. Vull dir, és que no tenia sentit perquè si tu saps que no són FFP2 no signes un document afirmant que estàs conforme amb aquest paquet.
Y ojo, yo voy un paso más allá, después de las conversaciones que hay y de las que subyacen por detrás, porque tienen contactos Armengol con ella, donde le dice, oye, ya he conseguido no sé qué, que es cuando le contesta el famoso qué jodida eres, yo no me extrañaría en absoluto que esta petición a nivel nacional estuviese con algún tipo de, bueno, no te preocupes que te lo autorizamos, o no te preocupes que es un ok, y luego encontrarse que no, que no se podía validar. Lo digo por el tema de que a veces se piden cosas como diciendo, oye, esto está ok, pensando que te van a decir que sí, y luego, oh, sorpresa, te dicen que no.
Encara queden dies de judici per davant, probablement tindrem nous titulars, nova informació que seguirem analitzant aquí en aquests espais de tertúlia. Hem de fer una petita pausa per publicitat, són les 9:43, continuem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril, de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos la banana granela 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la costilla de cerdo al corte a 4,95 euros kilo y el hojaldre de manzana a 3 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 45 minuts. Si just vos incorporeu en aquest moment, heu de saber que continuem aquí a la nostra tertúlia, el repàs habitual que fem de l'actualitat, avui en la companyia de les periodistes Angie Galvin, Elena Pipó i el missè Eduardo Luna. Volem abordar també un tema que preocupa, sobretot si miram un poc tot el que està passant, no? El conflicte internacional, el bloqueig de l'estret d'Hormuz i la gran pregunta, si hi haurà realment combustible, si podrien mancar les previsions. Serà un tema que després abordarem amb experts a partir de les 10 i mitja en aquest programa, però avui vull plantejar als nostres contertulis aquesta pregunta, si mos podrien quedar sense combustible en les pròximes setmanes. És una pregunta que comença a circular, que probablement l'heu llegida o vos heu fet ressò, no?, diferents mitjans de comunicació, tot per mort de l'escalada d'aquest conflicte entre Estats Units i l'Iran. La situació té un element clau, que és el bloqueig de l'estret, una via per on passa aproximadament el 20% del petroli mundial. La seva interrupció ha provocat una de les majors alteracions del mercat energètic global dels darrers anys. Davant tota aquesta situació, aquest alto el foc que no és un alto el foc, o que és un alto el foc un poc fràgil, davant de tot el que està succeint, aquesta és una possible... És una possibilitat, companyes?
Mm-hmm. Bueno, només hi ha una persona en el món que canvia més d'opinió que un tertulià i és Donald Trump. O sigui, per tant, fer futuribles amb Donald Trump és una mica difícil. Bueno, ell ha dit que no es carrega que cada setmana hi hagi conversacions amb Iran per intentar solucionar el conflicte, però jo crec que ha estat un error de càlcul i això ja és una opinió compartida. O sigui, pensava que seria una intervenció ràpida com va passar en Venezuela i realment no ha estat així.
S'allarga
bastant. Que ens podem quedar sense combustible? Bueno, és una advertència que ja s'han fet organismes internacionals, la Comissió Europea ja gestiona unes possibles restriccions. De fet, Ryanair ja va avisar que Pantura el mes de maig, a mitjans de maig, Pantura hauria de cancel·lar vols entre ciutats europees per aquesta manca de combustible. I és una possibilitat, el que ja no és una possibilitat, sinó que és una realitat, és l'augment dels preus, que això ja ho estem patint. I una vegada més som els ciutadans els que patim aquest tipus de conflictes que ens afecta en el nostre dia a dia. Avui, precisament, tenim, crec que és avui, la reunió entre el primer ministre de França, a Regne Unit i per part de la delegació espanyola, crec que Pedro Sánchez no hi pot estar. Va canviar el govern d'opinió i ara està el ministre d'Exteriors per intentar tenir una sortida diplomàtica en aquesta guerra, però jo crec que la Unió Europea està a peu uves. Vull dir, és que no sé realment quin paper estem jugant en aquest conflicte.
Ara que feies just referència a aquestes declaracions de Ryanair, tampoc eren molt esperançadores, perquè deien, tenim combustible fins al manco a finals d'estiu, però que estem pràcticament al mes de maig, no? Fins a quin punt això podria tenir cert recorregut, Elena, Eduardo?
Yo creo que no va tanto por el que nos quedemos sin combustible, uh-huh, sino porque no quieren comprar el combustible al precio que se está poniendo y muchísimo más el queroseno. Yo creo que va aquí, sobre todo compañías low cost como Ryanair, que dicen, no, mira, este vuelo no me sale rentable porque si hay combustible pero lo tengo que comprar a este precio, pues no, porque pierdo dinero. Y entonces lo que sí que vamos a vivir quizás un aumento
de
exponencial de los claro, precios de los vuelos, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que por ahí sí que va a ir y que como esto se mantenga, pues va a tener una reacción en cadena.
Como nosotros de vegades ens movem per necessitat, no per plaer.
Jo crec que se buscaran alternatives, o quiero pensar, i que si no puedes comprar el petróleo a través de allí, pues se buscaran otras salidas. De hecho, ya que no haya combustible, conozco un caso, o sea, en Cuba ya no paran los aviones, hacen escala, bajan al pasaje o cargan y se van a reponer combustible a República Dominicana. O sea, y esto ya está ocurriendo, no es un caso. O sea, que a lo mejor aquí también la estrategia, buscar otros destinos o buscar alternativas. Claro, yo quiero que pensar que no nos vayamos a quedar.
Eso va a disparar de una manera brutal el precio de los vuelos, Y a nosotros, como decía Marta, estoy totalmente de acuerdo, nos va a afectar muchísimo, porque nosotros cuando tenemos que salir, que salimos por trabajo muchas veces, que no salimos por vacaciones, nos va a crujir hablando en plata. Entonces, o esto...
Se acabaría viajando por necesidad, por trabajo tal, y no viajes de placer.
I hi ha una cosa, que tot i que no té relació directa, que també podria agreujar aquest problema, que són les recents declaracions per part d'Aena. Se preveu una reducció de vols, també, això de cara a l'any que ve. Però ho va anunciar el president, Mauri Lucena, la Junta d'Accionistes, i ja va dir que de cara a l'any que ve se preveu que no hi hagi tant de vols. Va advertir en concret, per això vos deia que no tenia res a veure, sobre el risc que suposa per a la companyia la cessió de la gestió dels aeroports a les comunitats autònomes, i va determinar que això podria ser un factor per a aquesta reducció de vol. Parlem, com deia, de factors diferents, però que s'afegeix a l'anterior, no?, i agreuja un poquet de situació.
El risc per les butxaques Aena. Vols dir?
Perquè sí.
Me l'has quitado, que voy a decir lo mismo. Aena ahí lo que está viendo son las barbas del vecino cortar y decir, no, sí, me vas a quitar el negocio, entonces todo va a ir mal si me lo quitas a mí.
Efectivament, vull dir, perquè...
Un avís a navegants.
Sí, clar, vull dir, és que l'aeroport de Palma és una gallina de los huevos de oro, vull dir, és que és el tercer aeroport a nivell estatal en quant al volum de passatgers, i evidentment estan en contra de la cessió, que de fet es pentura una de les poques coses en què hi ha unanimitat política aquí a les Balears d'aquesta gestió de l'aeroport, vull dir que ja és significatiu, però no el volen cedir perquè clar, qui se mete con Aena, no? I Aena és que és molt poderosa. De fet, moltes vegades quan xerrem de saturació i de turistes, etcètera, ens oblidem de l'aeroport, quan és on arriba la majoria d'aquests turistes, i crec que l'objectiu fàcil són els creuers, perquè és molt fàcil, no és molt evident, no contaminen molt i són molt visibles, però després la majoria de la congestió ve per part de l'aeroport, i no fem aquesta reflexió de la gestió de l'aeroport ni de la reducció de vols.
Parlant d'habitatge, un dia més, perquè és veritat que jo crec que és el tema... L'altre dia van tenir, o mos feien ressò, no?, d'una enquesta que deia que era la tercera preocupació per part dels espanyols. No tenim informació, però se va arribar a una conclusió en aquesta tertúlia que van dir que aquí a Balears no era la tercera, que probablement era la primera, no?, que això és una mitjana que es fa a tot l'estat espanyol, però probablement si la fessin només aquí, a Balears, seria la principal preocupació, l'habitatge. El Consell de Ministres té previst aprovar el nou Pla Estatal d'Habitatge. Això serà dimarts que ve, ho ha anunciat la ministra Isabel Rodríguez, i va explicar que aquest pla d'accions inclou ajudes, és un pla que s'allargarà en el temps, que arribarà fins l'any 2030 i que suposa una inversió de fins a 7.000 milions d'euros. Es tracta d'una aprovació de la que depenen factors molt importants, com per exemple les ajudes al lloguer aquí a les illes, ja que la convocatòria no es pot fer fins que aquest pla vegi la llum, perquè, entre d'altres punts, preveu que les illes, aquest topall que hi havia d'ajudes al lloguer, se pugui ampliar. Són algunes d'aquestes primeres mesures. A partir de dimarts podrem endinsar-nos i conèixer més detalls, però crec que tothom estarà d'acord que se necessita mà de metge, que se necessiten mesures i solucions per abordar la problemàtica de l'habitatge, companys.
Absolutamente, yo creo que es que se necesitan, y además medidas integrales, no solo en el tema del alquiler, exacto, no solo en el tema del alquiler y la vivienda, sino también quizá en el propio acceso, que lo hemos hablado alguna vez, a financiación para que los jóvenes puedan al menos hacer frente a los gastos, ¿no?, para poder comprarlo, porque hoy en día, si tú hablas con un joven y le dices de comprarse una casa, te mira como diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, si solo lo que tengo que ahorrar para la entrada ya es media vida trabajando, ¿no? Entonces, hay una parte de financiación que nunca hablamos, y hay una parte de responsabilidad que nunca decimos, que también tienen los bancos en este tema. Evidentemente, para poder comprar tiene que parar de subir el precio, porque los sueldos no nos dan para comprar lo que hay, ¿no? Y además estamos en la comunidad autónoma más cara de España, ya lo revisaba antes, a 3.439 euros al metro cuadrado, o sea, lo mismo es más factible irse a Mónaco a vivir.
Pero eso que es una necesidad es una obviedad, o sea, ya la vemos. El tema es, ¿van a cumplir este plan? ¿O será la historia como los presupuestos, que dicen que los van a aprobar y estamos aquí, que no los aprueban nunca? ¿Se va a aprobar este plan? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Se va a ejecutar?
En principi s'aprova el dimarts que ve el Consell de Ministres. Ara bé, hi ha moltes mesures. Vos dono pistes d'algunes. Aquesta és interessant perquè són, per exemple, subvencions de fins a 85.000 euros per construir habitatge públic en municipis de manco de 10.000 habitants. Aquesta és una d'elles, per exemple, a banda de les ajudes als joves.
Clar, després el problema és la coordinació amb les administracions, perquè, clar, no és el govern estatal qui construeix, vull dir, és el govern autonòmic qui s'encarrega d'aquesta gestió.
I luego la idiosincrasia de cada una de las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, esto a nosotros, ¿cómo? ¿Dónde?
Ya.
Claro. ¿Qué medidas van a poder ser aplicables en ciertas partes? Es que, al final, cada comunidad autónoma tiene sus propias limitaciones.
Una altra. Fins a 15.000 euros per cada jove que compri o que pugui construir el seu primer habitatge, que no és molt. Aquí, a les Balears, 15.000 euros dins un habitatge, el percentatge és veritat que és mínim, però ja és una ajuda de començament.
Te da para los gastos del notario. Sí. Registro de notario, listo.
Sí, no. Es que es difícil. Yo, mirant, les administracions intenten aplicar diferents receptes, no? S'ha intentat també la recepta de, per exemple, el jogue segur, que pintava bé, després no ha tingut èxit. És que és molt difícil, o sigui, jo amb el tema de l'habitatge estic molt descreguda, que jo crec que fins que no rebenti el sistema no se solucionarà, perquè hem intentat receptes de tot tipus, o sigui, hem intentat intervenció de preus, hem intentat incentius fiscals en els propietaris, hem intentat ajudes en el lloguer. Fiques una ajuda en el lloguer de 900 euros i veus que la realitat és que la majoria de lloguers a les Balears són majors de 900 euros.
Però això que s'hi pugui ampliar aquest topall sí que és interessant, perquè és evident que no era realista.
Però i l'ampliació d'aquest topall, te retorno la pregunta, generarà un augment dels preus? Perquè si tu ja saps que tens un benefici, els propietaris dels pisos no aprofitaran per intentar guanyar una mica més aquest marge. Vull dir que és molt complicat, perquè al cap i a la fi s'intenta regular aquest mercat del lloguer i de la compra d'habitatge, que és que pràcticament no té regles, i quan fiques aquestes regles veus que el mercat va per una altra banda.
O sigui, que el que veis, el Manco, extraient les primeres conclusions de les vostres primeres aportacions, és que aquest pla estatal d'habitatges és com un parche, com un pegat, en realitat, però que no us donarà solucions, Elena.
Yo creo que como todo ha llegado muy tarde, nos hemos puesto muy tarde en este asunto. Y cuando veamos los primeros efectos, todas estas medidas tienen a medio largo plazo y va a ser difícil valorarlo. Y yo creo que una de las medidas, aparte de intentar regular el mercado, no, pero es construir más vivienda. Es que no queda otra, construir más vivienda.
Bé, i incentivar que aquests pisos que estan buits puguin sortir també en el mercat. Sí. Vull dir, perquè no tot passa també per construir, que estic totalment d'acord, construir amb uns preus no de mercat, perquè seria afavorir l'encariment de l'habitatge, però sí uns preus que siguin limitats. El problema és que se triga molt en construir.
Però
que sortin aquests pisos que estan buits, perquè això sí
pues
que...
Pues para eso que toque la ley de la ocupación.
Entre otras
que
cosas.
No, que no lo han hecho, cosas, que claro. No han tocado nada. Entonces, pero,
yo creo
ese que problema
si
no se ha abordado.
Si se le da seguridad jurídica al propietario, si se tocase uno de los ejes principales, que es el tema de una ley de ocupación bien hecha, que dé seguridad, habrá muchos pisos que no están en el mercado, que quizás estén. Y luego hay otra vía, que tampoco parece que queda como yuyu decirlo, pero habrá que hacer a lo mejor alguna ley para regular los fondos de inversión. En qué tipo de sectores se les puede
respecte
permitir,
o sea, tienen que prohibir invertir. De inversió, no? Mira, ahir ens van fer ressò amb el president dels agents de la propietat immobiliària sobre la gran quantitat de pisos ocupats i que eren com una ganga en els portals immobiliaris. Ja tenen la secció que pots especificar en el filtre,
ocupado.
Només cercar pisos ocupats. I mos cridava l'atenció un en concret, el Rafal Vell, que era de 370.000 euros, un pis ocupat de dues habitacions. Però és que, fent la recerca, ampliant-la, arribàvem a trobar pisos per 800.000 euros, xalets en aquest cas, que estaven ocupats i que se venien com si fos una oferta, no? Una oportunitat.
Però és que a una empresa no li importa fer aquesta inversió, perquè després, que tard o d'hora,
però
acabarà fent fora aquesta gent i se pot esperar. El problema és el petit propietari que compra aquest tipus.
Ojo, i és que detrás de estas ofertas muchos propietarios son el propio fondo de inversión. Cuidado. Hay muchas de estas ofertas que si rascas un poco, si llamas por teléfono, te pasan con una inmobiliaria porque eso es propiedad de un fondo y al fondo le da igual que el piso esté ocupado. Porque si el piso está ocupado y ocupan el resto de pisos, mejor, porque baja el precio,
claro.
Y puede especular. Entonces, aquí es donde digo, oye, ¿por qué no se sientan a mirar exactamente quiénes son los fondos de inversión?
Es que hay medidas que no se han tomado, lo de los fondos de inversión, la ley de ocupación, son cosas que no se han tomado y ayudarían. Yo no creo que sea la solución definitiva, pero sí una ayuda. Hemos hablado de soluciones integrales, pero no se han tomado todas, no se han emprendido esas soluciones que pueden ayudar a desbloquear este asunto.
La problemàtica de l'accés a l'habitatge malauradament ens seguirà acompanyant a les futures tertúlies. En tot cas, valoram les mesures, les darreres notícies, en aquest cas l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge i sobretot de cara a la setmana que ve ens podrem plantejar què pot suposar i ens podrem endinsar en aquestes ajudes en concret. Helena, Angie, Eduardo, que passeu un bon cap de setmana.
Igualment. Sí, bon fin de setmana.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius, fem una petita aturada i tot una reprenem aquesta segona hora de programa, com sempre fem, a través de la ràdio i també a través de la televisió.